El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
El Ministeri de Sanitat estudia comprar antivirals i vacunes per combatre la verola del mico. Fins al moment els sistemes d'alerta de salut estatals han detectat 25 casos sospitosos de la infecció. Tots els afectats presenten un quadre lleu, segons indica el Ministeri. L'alerta va començar el 18 de maig al Regne Unit amb 4 casos confirmats i en 72 hores la ponència d'alertes del Consell Interterritorial de Salut ha elaborat un protocol per la detecció precoç de casos. En paral·lel, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries participa de reunions de coordinació de l'àmbit internacional per dur a terme el seguiment de la situació i compartir accions conjuntes. Tot plegat també després de que s'hagin detectat d'altres casos també als Estats Units i al Canadà. Es tracta d'una malaltia minoritària que habitualment està concentrada a l'Àfrica. Però en què consisteix? Mirem d'esbrinar-ho en els pròxims minuts. Ho fem conversant amb la doctora Marta Navarro, que és la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Molt bon dia, doctora Navarro.
Hola, bon dia a tots.
Què sabem a hores d'ara d'aquesta verola del mico? Què és exactament?
Mira, la verola del mico és una malaltia que diem zoonòtica. Això vol dir que el reservori, o sigui, que és un virus que viu habitualment en els animals. Curiosament, l'hoste no sol ser el mico, sinó que sol trobar-se més aviat doncs, en esquirols, en ratolins. És una malaltia endèmica d'Àfrica. Llavors, les persones, igual que els micos, no, s'encomanen en contacte directe amb els animals infectats, ja sigui per contacte directe doncs, amb la pell o les mucoses, o bé doncs, menjant-se, per exemple, doncs, si estan poc cuinats. Com ha arribat aquí a Europa? Pues, normalment és arrel d'alguna persona, fins ara havia sigut arrel de persones que havien viatjat a aquests països endèmics, per exemple, hi ha hagut... No? És una malaltia que està... No? És, bueno, de força... No és rara doncs, a l'Àfrica central, especialment per la part del Congo i de Nigèria, i fins ara havien sigut doncs, casos de gent que havia viatjat a aquests països i havien tornat doncs, malalts i havien desenvolupat la malaltia aquí fora, no?, a Europa o als Estats Units. La diferència que hi ha respecte als els casos previs és que s'està veient doncs que hi ha transmissió dintre de, no?, dintre de certs grups, no?, moltes vegades en relacions sexuals.
Uh-huh. I, per tant, aquestes persones haurien contret el virus, o si més no, la primera persona que havia contret el virus hauria estat per contacte d'alguna manera amb un d'aquests animals.
Clar, segurament la primera persona va ser un contacte importat, no?, com el que havia sigut fins ara, i no?, després, en contacte amb altres persones, doncs, s'ha encomanat aquesta... Aquest virus s'encomana, doncs, així com ho he comentat, doncs, directe, doncs, frec a frec amb la pell, no?, amb les mucoses, i també es pot contagiar doncs, per via respiratòria com la grip, no?, amb les gotetes, no?, que transmetem amb la parla. Però la via doncs, més habitual és per contacte directe amb les lesions, que les lesions doncs, són el quadre sol ser un quadre lleu, que comença a posar un quadre així com general, de malestar general, mal de cap, miàlgies, adenopaties, i apareixen al cap d'uns poquets dies unes lesions que poden ser semblants, no?, a les que, perquè ens fem una idea, no?, semblants a les que és la varicela, uh-huh, en forma, doncs, que fem una petita vesiculeta, que després es fa una pústula, que després es fa una crosta, i que, bueno, no, que s'hauria de fer el diagnòstic diferencial doncs, amb la varicela, que hi ha alguns trets distintius doncs, que les pot fer reconeixibles i diferenciables l'una de l'altra.
És una malaltia que pot ser greu?
En general, no. En general, no ha de ser una malaltia greu, igual que tampoc, no? Per fer-nos una mica la idea, doncs, igual que la varicela. Sí que és veritat doncs, que en certs col·lectius, especialment no? la gent immunodecompromesa, doncs, que desenvolupa menys defenses per la malaltia, doncs sí que pot fer uns quadres més sistèmics. No? I llavors, doncs, per exemple, doncs, té pneumonia o distrés respiratori, que això doncs, sí que és, no? es considera una complicació greu de la malaltia. En general, és una malaltia doncs, això, que fa uns dies de malaltia sistèmica, doncs, deixar de febre, mal de cap, miàlgies i aquestes lesions cutànies.
Hi ha algun tractament, entenc, per abordar aquesta malaltia?
Doncs pues mira, el tractament que s'havia assajat fins ara és la vacunació. Aquest virus de la verola dels micos és parent, no?, del virus de la verola humana que ja tot consideràvem com erradicada i el fet de vacunar-te o estar vacunat de la verola això et dona una protecció de desenvolupar la malaltia greu. I també s'ha assajat, ja fa, no?, arrel d'aquests casos importats, no?, en altres països que hi ha hagut prèviament, doncs, de posar la vacuna com de la verola de manera preventiva. Un cop tu ja saps que has estat exposat, que la teva parella, per exemple, doncs ha tingut, no?, o té la verola, doncs posar la vacuna preventivament perquè no desenvolupis la malaltia o la desenvolupis de la manera més lleu possible.
Ara, parlar amb vostè i no parlar de coronavirus és estrany, per tant, aprofito per vincular-ho en certa manera. Podem estar davant d'una situació que es pugui semblar d'alguna manera al que hem viscut amb la Covid-19?
No ho penso pas. No ho crec. Primer, perquè la via de contacte més predominant doncs, serà la via aquesta doncs, de transmissió cutània, via cutània, mucosa, i és una malaltia que també és fàcilment identificable per les característiques que té, per les lesions cutànies. No? Ja tenim gent amb coronavirus que pot estar escampant la malaltia i ser un portador asimptomàtic i no donar manifestacions, no? I això és una via de transmissió. En canvi, en aquesta malaltia, doncs la gent que està malalta, és a dir, la pots aïllar amb més facilitat i ho pots tenir com més identificat. No penso que sigui una malaltia que tingui l'abast ni molt menys del coronavirus,
I en aquest sentit, quin és el protocol que està posant en marxa ara per ara? Perquè parlàvem doncs, que s'havia posat un protocol, que és el que estan analitzant, en quins casos s'hi hauran de fixar d'una forma més detinguda.
Ah, exacte, jo crec que els casos que ens arribaran seran casos amb lesions, no? O sigui, quan tinguem una persona que tingui lesions doncs vesiculoses, pustuloses, no? Ara, en aquest cas en què estem veient doncs, que hi ha un col·lectiu doncs, més afectat, que és la gent que té relacions amb els homes, que tenen relacions amb altres homes, doncs quan tinguem alguna persona d'aquestes característiques que ens vingui, no?, com amb una ETS, haurem d'ampliar el diagnòstic i pensar si realment ens quadra el quadre clínic que estigui presentant amb aquesta malaltia. I un cop tinguem això, doncs haurem de fer les eines diagnòstiques, no?, que serà doncs, bàsicament una PCR d'aquestes lesions, i tenir-lo identificat, i un cop tinguem això o la sospita, doncs ja intentar doncs, fer aquesta anella de recerca de contactes estrets que hagin pogut tenir.
Què és el que explica que ara mateix s'estigui parlant d'aquesta doncs, població, no?, de les persones, doncs, els homes que tenen relacions amb homes, els homes homosexuals, doncs, que tinguin aquesta incidència més alta, i què és el que ho podria explicar, doctora?
Bueno, pues les relacions que hagin tingut, no? A vegades la explicació d'aquesta doncs, que és un col·lectiu doncs, que a vegades doncs, tenen relacions amb bastantes persones i això doncs, fa doncs, que si una persona està infectada i té relacions doncs, amb diverses persones doncs, no, sigui un promotor d'expansió del virus.
Doncs estarem atents a aquesta qüestió. Moltíssimes gràcies a la doctora Navarro per haver-nos atès avui, haver-nos posat en situació també que és exactament la verola del mico. Doctora, gràcies, que tingui un bon cap de setmana.
Vale, d'acord, igualment gràcies. Adéu-siau.
Que vagi molt bé.